Les hommes y vont voir des bains.
Ha passat a la posteritat com un dels millors contistes a la història de la literatura i com hi ha món que és una fama ben guanyada. Però enllà de la frontera, si existeix, entre conte i novel·la curta, Guy de Maupassant s'ha revelat sempre un retratista precís dels tipus humans, un cronista assidíssim de la seva època i un observador crític de les convencions socials. Un escriptor que sap prescindir de l'ornament innecessari en uns textos on absolutament tot té una raó de ser. Ara a Club Editor ens arriben tres de les seves millors històries en un volum titulat La Casa Tellier i traduït amb cisell i talent per la maupassantiana Mia Terrades. Parlem, per tant, d'aquest Maupassant, però també de Bellamy i dels Contes de la Becada en companyia de Mia Terrades, d'en Jordi Puntí, l'Anna Vallbona, la Xènia Diaconova i l'Olf Beltran. Avui, amb un dels mestres, obrim Ciutat Maragda.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
Som-hi, avui a Ritme Polca. Saludem la Mia Terrades, com estàs?
Hola, què tal?
Moltes gràcies per ser-hi, moltes ganes de parlar amb tu. Anna Vallbona.
Hola, com anem?
En tornada, Xènia Diaconova.
Què tal?
Jordi Puntí.
Hola, com esteu?
Olf Beltran.
Hola.
I gràcies també a en Josep Plazas des de Catalunya Ràdio Girona, que avui la Mia Terrades és connectada des d'allà i ens escoltarem la mar de bé. Reunits, com sabeu, per celebrar el geni de Maupassant, a partir de, d'entrada, a partir d'aquest últim llibre, el volum últim que ha traduït la Mia Terrades de Club Editor, La Casa Atelier i dues històries més, concretament En Família i La Bola de Greix, no? Mia, comencem per ubicar, jo pensava, diguem, com ubiquem aquests contes, novel·les curtes, hauríem de dir-ne també, no? En el corpus contístic de Maupassant, perquè la cosa és amplíssima. L'altre dia em vaig entretenir a buscar diferents edicions i traduccions i, clar, és un... És a dir, quan has escrit centenars de contes de la teva vida, acabes que en el món de l'edició t'acaben classificant. No? Jo no sé si estàs d'acord o no amb les classificacions, però he anat trobant contes de guerra, contes galants, contes fantàstics i d'horror. I podríem estirar el fil a no? Contes de caçadors, de camperols normands... És a dir, no sé si es mereix o no m'ho passa amb tanta classificació, però en qualsevol cas, per situar aquesta Casa Atelier, aquest volum deliciós que es traduït ara a Club Editor, en quina òrbita, sobretot estilística, ens trobaríem?
Això que dius, sí, es fa molt amb Maupassant, això de fer antologies temàtiques, no? I això ho teníem molt clar amb la Maria Boigues de Club Editor, que nosaltres no volíem fer això, volíem publicar el més representatiu de Maupassant. Uh-huh. I Maupassant, si bé és un excel·lent contista, allà on excel·leix és en les novel·les, i volíem començar així, fort, no? I vam decidir treure aquestes tres novel·les. Bola de Greix, que és amb la qual es va donar a conèixer quan el 1880, que li va publicar Zola a les Soirées de Menor. I llavors, totes tres novel·les tenen una particularitat, que és que totes tres van ser escrites als inicis, però cap al final de la seva vida... ell les va refer totes. Per tant, és molt especial, això, perquè és l'inici, però alhora és la fi.
Són contes revisats i reestructurats, no?
Sí, totalment.
Heu anat a l'última versió, entenc?
Sí, sí, clar, sí. Proposat, sí.
Però també seria interessant, no?, publicar-les conjuntament, per aviam l'evolució, sí. tot l'arc, la paràbola i l'evolució de la qualitat de... i, vaja, interessos també d'ell, no?
Però sí, bueno, llavors es veu el Maupassant perfeccionista, perquè és d'un perfeccionisme que de fet hereda de Flaubert, no? Perquè Flaubert és el seu mestre, és d'un perfeccionisme malaltís. Per aconseguir aquesta lleugeresa que percebem quan llegim les novel·les, hi ha un treball enorme al darrere. És una lleugeresa falsa en el sentit que és molt treballada.
Sí, sí, i molt treballada també, hem de dir-ho, i ho direm al llarg del programa, la traducció, que és excel·lent, i de manera que també aquest preciosisme, l'èxit i aquesta cura en els detalls es troba per tot, des de la primera fins a l'última pàgina. Deixa'm preguntar-te una pregunta que habitualment faríem cap al final, però és que has dit una cosa que no vull que se'm passi. Amb la Maria Boigues, amb l'editora, vam decidir que volíem començar per les novel·les. Vol dir que hi ha un cicle maupassantià aquí a Club Editor previst, o...?
Jo us puc dir que ja m'ho passàvem per rato.
Molt bé.
Sí, sí, perquè som unes entusiastes i en tenim moltes ganes, sí.
Me n'alegro. Són realment la tria, l'enhorabona també per la tria, les tres històries o novel·les que són molt representatives, a més són excel·lents i entra en detalls. Jo volia també a propòsit de... Clar, perquè en el personal també hi ha tot un apartat molt conegut i molt celebrat, penso en l'Orlà i companyia, no?, que són els contes fantàstics o d'horror, on també excel·leix en aquesta dificultat d'anar creant una atmosfera per acabar deixant allà sense res explícit. Jo he recuperat dels apunts de teoria del conte tot un dossier on hi ha un text ben interessant de passar a propòsit d'un text que es diu L'objectiu de l'escriptor. Jo tinc en castellà, però és una traducció d'algun fotocopiar d'algun altre llibre. I a propòsit d'aquest suposat realisme o l'obra naturalista, no?, si han de posar etiquetes una mica incòmodes, és un text del 1888 on tot ell és una veritable poètica del conte, no?, on explica això, que l'escriptor seriós, el que vol no és explicar una història, sinó fer-nos pensar i portar-nos a entendre el sentit ocult i profund dels fets, és on parla de la creació dels atals i aquest tipus de tries, no? Llavors hi ha un moment que diu, per tal que les coses semblin reals a la pàgina, s'ha d'intentar, s'ha de procurar la més completa il·lusió de realitat i a través de seguir l'ordre lògic dels fets, no?
Sí.
Diu, els escriptors que es diuen d'ells mateixos realistes, en realitat se n'haurien de dir il·lusionistes, no? I m'agrada molt aquesta diferenciació, perquè diu que efectivament el creador individualment el que ha de fer, el que ha d'oferir és una il·lusió personal del món, no?, que pot ser poètica, sí, sentimental, melancòlica, sòrdida o fràgil, però jo crec que és una, diguem-ne, ell mateix per desterrar per sempre més aquesta etiqueta tan incòmoda del realisme o del naturalisme, no? Diu, no, sí, sóc un il·lusionista.
De fet, està citant concretament el pròleg a Pierre Rejon,
oh, sí, senyora,
que es diu L'Urmó, és que el tinc aquí davant, he vingut aquí a Girona, sí, tinc un desplegament aquí sobre la taula, i sí, és ell. Clar, d'una banda, ell sent en deute amb Zola, però té molt clar, tant ell com Flaubert, perquè això surt de la seva correspondència, que no s'adscriuen a cap escola i que ell es defineix això com un il·lusionista. D'acord? I llavors és això, el seu objectiu és aquest. I llavors això ho veiem plasmat en el seu estil, perquè no fa aquelles descripcions farragoses que fan altres autors de l'època, sinó que és capaç, amb una frase, dir-t'ho tot. És el mestre de l'elipsi. Alhora pot fer unes descripcions molt boniques, per exemple, no sé, ara penso en la novel·la de la Casa Atelier, quan passen les dones a dalt del carro i que les compara a un ram de flors. També és molt significatiu que les compari, sí, a això. Hi ha moments que és totalment una pintura impressionista, no? I, de fet, ell és molt amic de pintors, és amic de Robert Penchon, que, de fet, eren més que amics, fins i tot. Va ser molt amic de Marie Barkershef, que era pintora, també. Va mantenir una correspondència durant força temps. És a dir, és alhora capaç de fer una descripció com una pintura impressionista, però és alhora el mestre de l'elipsi que amb una frase et permet imaginar-t'ho tot, que és molt més que descriure-t'ho.
Sí, sí, per descomptat, a l'escola txakoviana, no?, dels detalls i de l'elipsi imprescindible. Ara jo he recordat una altra imatge d'aquestes d'una grandíssima plasticitat, diria que és la protagonista de Bola de Greix. Hi ha un moment cap al final del conte, per raons que no explicarem per qui no l'hagi llegit encara, que es posa a plorar, no?
Sí.
I llavors ell recorre la imatge del degoteig de l'aigua en una roca, no?, de com davalla l'aigua en una roca, és preciós. És ple d'això, de moments d'aquests, és ple de com diria, sí, Borges, de felicitats d'aquest estil, no?
I de fet aquest degoteig, si tenim en compte que tot la novel·la passa en un ambient nevat i que després que s'hagi produït el que s'ha produït hi ha un degel.
Exacte.
És que tot, mai res és gratuït en Maupassant, és tot tan ben fet.
Sí, sí.
És fantàstic.
Que bo, que bo. Una última referència, després ja obrim, no?, i és una paraula que tothom té moltes ganes de dir moltes coses i no m'estranya, eh? Ja he portat un llibre que segur, Mia, que coneixes, d'Alberto Savinio, Maupassant i el otro, no? És un llibre que es fa públic a Cantilado, en traducció de José Ramón Monreal, que diria que és el traductor com a mínim a Mondor, i va traduir una selecció també àmplia dels contes, en aquest cas el castellà, no? Savinio, per qui no el recordi o no el conegui, és Alberto Savinio, un també crític, escriptor, pintor ell mateix i germà de Giorgio de Chirico. En realitat es diu Alberto de Chirico, però bé, va triar aquest nom i té, de fet, uns quants, com diria, pessoanament, diríem, heterònims. És un llibre molt particular, mig assaig creatiu, mig recorregut biogràfic sobre Maupassant. Hi ha un moment on diu, citant una carta que li escriu a la seva mare, no?, el 1881, on li anuncia que està acabant d'escriure a la Casa Atelier i li diu, gairebé he acabat la meva novel·la sobre les dones del bordell a la primera comunió. Crec que és equiparable a la bola de greix, per no dir superior. I jo et volia preguntar, Mia Terrades, tu hi estàs d'acord?
Ui, això no m'ho pots demanar.
Exacte, jo estic en el dret de preguntar-t'ho i tu en el dret de dir-me que no t'ho puc preguntar.
No, és com si demanes una mare que escolli entre els seus fills.
Clar,
no?
És evident, te'ls estimes per igual, no?
Home, sí que hi ha... És que jo tenia molt clar que aquestes novel·les havien... Bé, és que, a més, la Casa Atelier, n'hi havia una traducció dels anys 30 i prou. Ah, és no, i una altra de Lluís Calderer de l'any 2004. De Bola de Greix sí que n'hi havia més, i en canvi, per exemple, en família no n'hi havia cap. Jo tenia molt clar que havíem de començar per aquestes, perquè perquè és on desplega d'una manera més gran la seva subtilitat, i la manera també Montpassant se l'ha acusat molt de misògin, i en aquestes novel·les crec que deixa clar que té una gran tendresa pels seus personatges, no? I no crec que està a les antípodes d'aquesta misogínia que se li atribueix.
Sí, sí. Va, qui vol?
Mira, una de les coses que aniran sortint, una de les coses que vull destacar per mi, i que crec que la traducció també ho reflecteix molt bé, és una vitalitat i una alegria i una felicitat, fins i tot en el dolor i en la pena. Jo, llegint La Casa Atelier, pensava, tot això ho conec. Jo no l'havia llegit, no n'era gens conscient que l'havia llegit. Tot això ho conec. I després vaig fer l'associació amb El plaer de Max Ophuls, la pel·lícula. Que la pel·lícula, si l'heu vista, ho he buscat, perquè no me'n recordava, però El plaer adapta tres contes de Maupassant: La Casa Atelier, La model, i l'altre em sembla que és La màscara. I ell les dibuixa, les filma, diguem-ne, com tres contes amb un cert enllaç, però molt, molt separats, en realitat. I per mi, i és una pel·lícula que ara fa anys que no l'he vist, però el record que en tinc s'assembla molt a les sensacions que he tingut llegint aquests contes, que és aquesta sensació d'estar explicant aquesta il·lusió que dèieu, del realisme barra il·lusionisme, adaptat a la vida, que fa que fins i tot els moments tristos i dramàtics es puguin viure amb una energia i amb una vitalitat que crec que la prosa tradueix fantàsticament. I em sembla que aquest és un dels elements que potser, per exemple, a mi em venia de gust en algun moment comparar La bola de greix amb la senyora, no recordaré el nom, d'Un cor senzill de Flaubert. I la mirada que poden tenir sobre aquestes persones, tant un com l'altre, evidentment hi ha una gran tendresa, però la petita diferència, podríem dir, i a veure, que segur que la Mia Terrades ho sap i ho té molt més clar, la diferència és justament aquesta compassió, potser no és ben bé compassió, però sí tendresa respecte del teu personatge. O sigui, veus clarament que Maupassant se l'estima molt, i que quan t'ho explica probablement està molt, molt a prop d'ella.
És que Maupassant, jo tinc l'impressió, bueno, això és una impressió personal, que és implacable amb els poderosos i molt empàtic amb els miserables. La bola de greix, al final, és algú que se la mengen, literalment. Se li mengen el menjar i se la mengen a ella. O sigui, és algú consumit pels poderosos de la societat. I llavors, ell mai ho explicitarà, perquè, com bé diu en aquest passatge, en aquest text teòric que abans, del qual hem parlat abans, ell mai explicitarà una opinió, però es percep aquesta empatia. I ho veuríem en molts de contes. De fet, una altra cosa que crec que hi és present és que a ell li interessen molt les relacions de poder, les relacions de dominació, dels homes entre els homes, dels homes entre les dones que es veuen relegades a haver de recórrer a la manipulació per confrontar-se a aquest poder. La relació de poder dels homes amb els animals, tens quants contes terribles de les conseqüències tots potser teniu al cap la pobra cadernera que d'un conte que acaba molt malament, no sé si el coneixeu, aquest conte.
No, jo, a mi em fas pensar en un que es diu Pierrot, que és de...
Sí. Els contes de la becada.
Dels contes de la becada amb el gos, no? Aquest sí, gos petit sí. Que representa que ha de guardar i ha de vigilar un camp perquè no robin les cebes i pobre gosset.
Sí, n'hi ha uns quants. Sí, sí, també.
Sí, n'hi ha uns quants que acaben...
Sí, o per exemple, a Mon Oriol, l'escena d'un ase, que també llavors reapareix en alguns contes. O sigui, ell té aquesta cosa de... És implacable amb els eclesiàstics. Els eclesiàstics els deixa per terra. Amb els hipòcrites. Maupassant no suporta ni els hipòcrites, ni els avars, ni les bledes, i quan dic bledes incloc homes i dones, ni aquesta gent que s'aferra tant a les convencions i aquesta gent amb aquest afany de calés, no? I llavors, en canvi, doncs, té aquesta empatia tan gran amb els pobres damnats de la terra, diguem, d'alguna manera, no?
Sí, sí, i més, té un bon catàleg, contra el qual disparar, si no suporta tota aquesta, en fi, tot aquest llistat que has fet.
Sí, sí.
N'hi ha molts, els seus personatges.
Per exemple, hi ha un personatge del recull dels contes de la becada, que és l'aventura de Walter Schnaff, que és un pobre desgraciat, que l'únic que vol és no estar a les trinxeres. I la manera com pinta aquest personatge també diu molt de Maupassant. És un pobre home que l'únic que vol és viure, no? Llavors, sí, bueno, o tants d'altres, no?
Sí, a mi em feia pensar que clar, d'una banda, a mi m'han sorprès aquestes tres novel·les, també perquè són, en general, molt divertides.
Sí,
vull
sí.
Dir, molt divertides. Acabin com acabin, amb algun final, doncs, més això, que acaba cap a la tragicomèdia, no? Això d'una banda, i llavors, molt clarament, clar, per exemple, quan a la Casa Tellier doncs t'ensenya aquesta colla de prostitutes i en un primer moment sí que se t'activa una alarma de a veure com les ensenya, no? A veure què fa Maupassant amb elles, i llavors te n'adones que aquí molt clarament també la bola de greix, i però també en família el metge que dictamina una mort que és una mort possible, doncs a aquell metge també hi ha un moment que es diu que se'n va de prostitutes, tal, no? Vull dir que les prostitutes
formen part del paisatge.
Els contes apareixen de manera central i en un altre de manera més passapolant, però sí, són el paisatge. I, per exemple, les acaba dibuixant com petites heroïnes, per assenyalar petites heroïnes, però en un sentit, evidentment, narratiu i literari, no? No amb una mirada de gènere, per entendre'ns, que clar, és una mirada molt entranyable, una mirada molt entranyable cap als marges, que llavors li serveix per acabar, això que comentaves, de fer ensurar la hipocresia moral molt clarament. Crec que la bola de greix és fantàstic, com amb el context de la guerra franco-prussiana, no? Doncs t'està ensenyant la misèria moral de tota aquella burgesia que marxa a un suposat exili daurat i que fan grans discursos per poder-se salvar ells, no? També al començament, quan anàvem parlant, m'has fet pensar en el que comentàveu, per exemple, de les llàgrimes del final de la bola de greix. Sí que hi ha com una força del simbolisme que la juga molt bé, no? Perquè a la Casa Tellier és quan veiem aquells tecolla de prostitutes que pràcticament són encimballades dins d'una església i vistes com una mena de santes.
És un contrast preciós, aquell.
Perquè la història, no?
D'alguna manera, ella et planteja per què no poden ser unes santes, encara que siguin prostitutes. Perquè, de fet, són el ram de flors que va en el carro. Vull dir, són prostitutes, però també són un ram de flors i també són unes santes, d'alguna manera. I, de fet, hi ha un moment, no sé, ara no recordo si és a la Casa Tellier o a la Bola de Greix, que, de fet, parla de la prostitució i compara la prostitució amb l'amor matrimonial i parla de l'amor dels prostíbuls, parlant del correligionari lliure. Perquè, clar, ara aquí ja encetaríem un meló molt gros, que seria el tema del gender gap, no?, en Maupassant. És que Maupassant s'avança a moltes coses a la seva època i per això és tan actual. Perquè, de fet, un dels temes molt presents en Maupassant és l'abisme que hi ha entre l'home i la dona, tal com la societat dictava que havien de relacionar-se. I llavors, en la seva època, estaven confrontats a no entendre's per força, perquè, clar, n'hi havia unes que estaven completament mancades de tots els drets, i en canvi els altres que estan en una posició de superioritat absoluta. I llavors Maupassant, sense mai explicitar res, al llarg de totes les seves novel·les i dels seus contes i novel·les va mostrant situacions d'aquestes, situacions d'abús, de dominació, va assenyalant quins són els orígens d'aquest profund malentès. I de fet, ja us puc dir, quan us he dit abans que hi hauria molt passar un parato, hi ha unes quantes novel·les que posen el dit a la llaga en aquest sentit, que trobareu, ja veureu, que són molt sucoses.
Molt bé, molt bé.
No, ara us poso la mel a la boca.
Sí, Xènia, tens un munt de paratextos aquí, no?
Sí, jo volia començar preguntant-li a la Mia per qüestions de la cuina traductoril, que a mi m'interessa especialment. T'ho volia felicitar també per la traducció i alhora acompanyar-te en el sentiment.
Ah, perquè... sí? Per què?
No, perquè la feina de traduir una narrativa tan impecable com la de Maupassant és, m'imagino, molt, molt desagraïda i molt solitària, bueno, com qualsevol feina traductoril, d'altra banda, no? Però...
És dolorosa i plaent alhora, sí. És això que estàs dient.
Exacte, sí, jo sóc més pessimista i poso l'accent sobre la dolorosa, però m'agrada que tu destaquis la part plaent també. A mi una cosa que sempre em crea problemes quan tradueixo és haver de traduir noms de plantes, per exemple, no? I jo aquí n'he trobat algun de molt divertit. A la Casa Teleia, per exemple, hi ha una frase que diu: després aquí allà un camp semblava tot ell regat de sang, de tant com els gall-gallarets l'havien envaït. Jo m'he trobat aquests gall-gallarets que no sabia què volien dir, he pensat, ostres, quin nom més divertit. Llavors he buscat, ja m'he imaginat que era una planta, l'he buscat i clar, he vist que era una rosella, no? He trobat un munt de sinònims en català d'aquesta, bueno, no, noms d'aquesta planta, no? Que són només la llista de noms que et surt d'aquí és, que pots trobar per internet, és un poema, no? Aquesta planta es diu babol, badabadoc, gall-gallaret, monges, en plural, lloca, pipiripip.
Pipiripipa, sí.
Quiquiriqui.
T'anava a dir...
És que jo quan vaig llegir gall-gallaret vaig pensar, mira, això ho deu haver inventat i és fantàstic.
Sí, perquè tu, com en dieu a la Garriga?
És que no en tenim, em sembla.
Ah, però a la Plana de Vic diem gallarets o pipiripip.
Sí, gallaret,
o sigui, als nens els fa molta il·lusió un pipiripip. Quan tu dic, mira, aquesta planta, aquesta flor l'agafes i és un pipiripip. Però llavors saps que som gallarets. Però gall-gallaret, jo tampoc, també m'hi vaig aturar. Vaig dir, gall-gallaret, que curiós. Vaig anar a l'Alcover. Vaig anar a l'Alcover a mirar-ho.
Bueno, és com en diem aquí al Pla de l'Estany i la Garrotxa.
Veus?
O sigui, la tria d'aquest nom en concret és perquè és com tu en dius, no?
Sí, per mi va sortir totalment, de manera totalment natural. No m'hi vaig pas trencar les banyes aquí, precisament.
Sí, però en general, jo sé que és una pregunta potser massa abstracta, però el teu model de llengua, quan tradueixes, bueno, quan tradueixes Maupassant concretament, quin és o com podries definir aquest model de llengua?
Esclar, és que ell arriba a fer coses, ell arriba a fer autèntiques filigranes amb paraules molt senzilles. I llavors, d'alguna manera, això també vam parlar molt amb la Maria Buigas, volíem que fos així, fer servir les paraules de cada dia. El que passa és que, esclar, potser el meu català no és l'estàndard de Barcelona, no? Però bé, a banda del gall galleret, potser heu empassegat amb el anyucats, potser, també.
Sí.
Però clar, és que em vaig trobar que, clar, quan Maupassant fa servir per referir-se a un estat una sola paraula, jo em veia que si no feia servir anyucat, havia de recórrer a tot una perífrasi. Dic, no, ell fa servir una paraula, doncs jo també faig servir una paraula. No vull recórrer a perífrasis perquè llavors això ho fa més feixuc, no? I Maupassant ha de ser àgil, ha de ser ràpid, perquè Maupassant és com... la prosa de Maupassant és com era Maupassant, tot múscul. Llavors ha de ser així.
I has consultat altres traduccions mentre feies la teva?
No, intento no fer-ho. Llavors, quan ja està fet, sí, però quan ho faig, no, perquè prefereixo... Mira, el que sí que faig, que segurament tu també deus fer, és impregnar-me de tot el que és la llengua de l'època, tant en català com en francès. I en francès intentar llegir també tots els seus contemporanis per impregnar-me. I després també recorre molt a tota la pintura, fotografia, documentar-me moltíssim. perquè en el volumet que vindrà properament hi ha una novel·la que passa al riu, perquè sabeu que a Maupassant li agradava molt fer rem, era un canotier, i passa sobretot en un lloc mític que era la Grenouillère, que era com una mena de xiringuito al riu, a prop de París, però a les afores, i és hi ha un ambient molt efervescent, per dir-ho d'una manera suau, i però esclar, ell descriu totes les embarcacions que passen per allà, totes i cada una amb tot luxe de detalls i amb tots els noms, i allà sí que em vaig morir.
Clar, clar.
Perquè clar, senzillament, algunes no existeixen en català, sí, i algunes sí. Les vam deixar en francès.
I és una de les coses que a vegades jo celebro a la Casa Tilia en aquest volum, quan et trobes una nota del traductor que et diu expressió intraduïble, i llavors ha de fer tota una perífrasi, com ara explicava la Mia Terrades, per explicar-ho. Aquí no, pràcticament no passa. Ara he caigut en una pàgina que sí que hi ha aquesta petita quantitat de licor que s'aboca a la tassa després del cafè. No?
Sí, la ganseta.
La ganseta, que en català no en devem tenir una equivalència, diguem-ne. Però no, i ara això que dius és curiós, perquè també una de les pàgines que tenia marcades Alberto Savinio amb aquest assaig narratiu que citava abans és un moment on diu: dos temes dominen la vida i l'obra de Maupassant, la mujer i l'agua. Gustó de l'agua en sus diferentes variantes, de mar, de río, de balneario, de ducha, i segueix, i la llista és infinita, no? Vull dir que, que efectivament, no m'estranya que a més tingués aquesta afició. L'Adolf tenia també...
Sí, sí, moltes coses per comentar. Sí, sí. No, una d'elles, referint-nos a afers traductorils, que diu la Xènia, no? Agrair-li que m'ha descobert paraules. Jo no havia llegit mai ni sentit mai enyucats, ni tampoc empindongades, que és molt i molt bonica, per l'espectacle d'aquelles senyores que anaven més empindongades que les casulles dels xantres, no?
Sí.
També ets de dir que potser el meu Maupassant no el té que haver llegit bé, perquè jo no li veig aquesta mirada tan compassiva, tan tendra, fins i tot, per exemple, en el cas de la Casa Tellier, està dignificant amb aquelles dones, o el Timor està escarnint la religió? Potser estic condicionat per la meva lectura d'una altra traducció teva, Mia, que és de Bellamy, no?
No, però segurament allà... totes dues coses alhora, eh?
Ah, aviam.
No, jo, és que estic d'acord amb tu.
T'anava a dir, jo pensava això també.
Sí, sí.
Segurament totes dues coses.
I o sigui, les dues.
Maupassant és empàtic, però no és edulcorat. És la persona més, com t'ho diria, més aguda i més lúcida. Maupassant mai és edulcorat. Només té dos o tres contes així que devia fer per allò, perquè devia necessitar diners i va fer algun contra patriotero així i edulcorat, però perquè clar, ell va estar un temps, primer feia de funcionari al Ministeri de la Marina, però després es va emancipar i llavors va viure només de la ploma i clar, potser li feia falta, no sé, ingressos, i va fer contes així una mica tous, però la immensa majoria són molt lúcids, cruels, però és que es pot ser cruel i empàtic, no sé com dir-te.
Sí, sí. És a dir, que ell és capaç d'arribar a les profunditats de l'ànima humana, si volem dir-ho així, això és indiscutible. Però que és una mirada pessimista, no? Schopenhaueriana sobre la nostra condició.
Sí, sí.
És a dir, per exemple, Bellamy, que és una traducció teva per Trotalibros, que és, en fi, una novel·lassa extraordinària, ja vam parlar també a l'Irradiador, es pot dir que és que no deixa canya dreta, o sigui...
Sí, reparteix per tothom.
Reparteix per tothom.
Només, dir, només n'hi ha una que se salva.
Periodistes, que ja m'agrada. Aviam.
Només n'hi ha una que se salva. Tu te'n recordes de qui és que li posa el sobrenom de Bellamy?
Mira, ara no.
És la filla de Madame de Marelle, la seva amant.
Sí, sí.
Que és la que queda completament decepcionada quan s'adona que... O sigui, és l'única que s'adona de qui és Bellamy de veritat. És la que li posa el nom, d'alguna manera és el que l'adoba, no? El que el fa. És quasi com... És una nena, però és com la seva fada madrina, perquè li posa el nom. Li posa el nom de Bellamy. Però alhora és l'única que és lúcida sobre els seus tripijocs d'ascensió social servint-se de les dones.
Sí, que és l'única que no es deixa enganyar, perquè totes
és
les altres les encerrona. O sigui,
és
ben bé el bandarra que va triomfant, sí. I a més, en aquest recorregut, vosaltres citàveu Sartre, no?, en aquesta edició de Trotalibros, ara no ho trobaré, sí que ho he trobat, en l'ascens d'en Diguois, entenem el declivi de tota una societat, no? Perquè és que vas veient totes les capes, vas veient, per exemple, el món del periodisme, diu, els periodistes són mercaders de notícies, venedors de comèdia humana per línia. L'exèrcit colonial, no? Aquell costum de la rapinya, de la impunitat, barrejada amb idees romàntiques sobre la pàtria, l'honor, que no tenen cap profunditat, i també en un cert moment que parla de l'eterna i profunda infàmia de l'home, no? És a dir, que...
Sí, sí, sí.
també estava pensant que la casa Tellier potser jo estava condicionat perquè havia estat revisant Bellamy, sí. I clar, allà la fe religiosa o és hipocresia,
oh,
o sigui, l'Església està disposada a beneir Bellamy, perquè ha fet diners, és
sí,
el
sí,
més
sí,
cràpula
sí.
de tots, eh? El més bandarra, el més canalla, o bé és pura estultícia, no? També, mira, una altra frase que recordaràs perquè és teva, almenys en part, diu, aquells desgraciats es pensaven que allà dalt, o sigui, el cel, es preocupaven per ells i que el seu estat civil estava inscrit als registres del cel amb els balanços del deure i la bé. És una mirada al matrimoni tres quarts del mateix, eh? O sigui, o és una guerra o com a molt és una empresa d'ajuda mútua.
No, no, ell té diversos contes on denuncia l'estupidesa del matrimoni i de fet tenia amigues feministes que havien escrit llibres en contra del matrimoni i per exemple també una de bona amiga seva era, com es deia? Hermine de Nuin, sembla que es deia, que va escriure un llibre que es deia L'amitié amorosa, que és el que ell defensa. Maupassant considera que l'única manera que tenen de trobar-se l'home i la dona és establir una amistat amorosa i deixar-se estar de matrimonis i de punyetes. Això d'una banda, pel que fa al matrimoni. Sí, realment, a Bellamy sí, és una de les coses que es carrega, entre tantes. I llavors el tema dels capellans és que en cada conte on surt un capellà, els pinta grassos, bruts,
sí. Tontos. Que diu de la panxa d'un, no? Que diu que era com una majestat en ella mateixa.
Sí,
cosa semblant.
Sí.
Però que tampoc, per exemple, els contes de la becada, que aquí els protagonistes són acostumen a ser pagesos, pescadors, normands, és a dir, gent humil, també hi ha una crueltat, hi ha una gasiveria a vegades. Per exemple, la Pierrot, que abans citava el Jordi Puntí, no? Aquell gosset i la mestressa, que per estalviar-se quatre quartos, li dona una mort d'una crueltat terrible,
sí,
no?
Sí, no m'havia pensat.
Però la Minyona plora. Quan o sigui,
exacte.
Bon, sempre
sí,
hi ha
sí,
el final.
Perquè els que...
No, però hi ha un punt de diferència, no?
Sí, o sigui perquè que... els que són terribles són els tacanys, els avars, els rics, que són rics precisament perquè són avars.
Aquests pescadors, els dos germans.
Sí, aquest el conte d'en Marc. Clar, el germà que... Sí. Aquest és un conte terrible, sí. Però llavors aquí, on està focalitzant és en el tipus humà de l'avar. O sigui, jo no seria el pescador o el pagès, sinó els avars, els hipòcrites, els... També és un gran... Aquí també es veu l'herència de Flaubert, li agrada molt retratar l'estupidesa humana.
Jo em volia preguntar si ell havia fet feina o havia escrit pels diaris.
O sigui, tant,
si té una part periodística. Perquè una altra cosa, i això m'hi feies pensar quan parlaves ara d'aquesta llengua, d'aquest estil... molt, molt entenedor, diguem-ne, de paraules, de no buscar paraules rebuscades. Els contes, molts contes, o alguns com a mínim, sempre tenen una introducció, i de fet, Bola de Greix, o la Bola de Greix, que aquest és un altre...
Sí, sí,
l'article aquest també...
Que pregunto, perquè...
També n'hem de parlar. Sí,
sí. Voleu que us vendim ràpid, això?
Es vendeix.
Va.
És que, esclar...
es vendeix.
Vinga. És que en francès no es posa article davant del nom d'una persona. Per tant, Bola de Greix havia de ser la Bola de Greix.
La Bola de Greix,
sí, sí, ja. Però ens hem fixat que Mia Terrades va dient tota l'estona Bola de Greix quan fa referència al conte.
No? Bueno, sense... si no puc evitar, perquè al cap hi tinc Bull de Swift.
Clar.
És la Bola de Greix.
Sí. En bon català ja és això.
I bé, no, el que volia dir és que la introducció, fins que no entres en matèria, diguem-ne, té 5-6 pàgines que bàsicament són una descripció de gran observador de la societat i de com són aquests soldats que tornen vençuts. I hi ha una, jo tinc un paràgraf subratllat que és el moment on que jo crec, a vegades penso, em passava això de dir que està fent de periodista aquí.
Sí, és que ell havia estat periodista, és que Bellamy en part és ell,
Ah, veus?
Ah, amigo. Sí, és que... A Bellamy s'autocaricaturitza. I diguéssim que Bellamy és una fusió de diversos personatges. D'una banda, el seu germà Hervé de Maupassant, que també era un figura, i que va morir abans que ell. Ell mateix, i després... Ell va treballar en diaris, diversos diaris, i fins i tot el Monsieur Voltaire, l'amo del diari, també... Diguéssim que Bellamy és una mica allò que en diuen un roman à clé, no? Una novel·la...
En clau, sí.
En clau. Hi ha referents concrets, personatges que corresponen a persones que van existir, però Bellamy és un garbuix d'ell mateix, el seu germà i un periodista de l'època que era molt, molt polèmic. Però sí, sí, ell va fer de periodista, això que fa Bellamy d'anar-se'n... De parlar dels seus viatges per Àfrica, ell va viatjar a Àfrica i ell té tota una sèrie de cròniques que parla d'aquesta època amb aquesta bulímia colonial que té el Tercer Imperi, no? I molt sucoses, perquè ell assenyala amb el dit el colonialisme de la França de l'època. És molt interessant també el Maupassant articulista.
Je dors toute seule, je me dis Dieu, ce serait bon de partager mon lit avec un garçon. Quand je partage mon lit avec un garçon, je me dis dormir toute seule, Dieu, ce serait bon. Ah non, mais vraiment, je ne sais pas choisir, c'est bien embêtant.
No sabem triar, la Mia Terrades tampoc pot triar entre un conte sol o una novel·la concreta de Maupassant, perquè és ben bé, i ho estem comprovant avui a Ciutat Maragda, una de les teves passions literàries, La Casa Atelier, i dues històries més, en aquest volum que ara la Mia Terrades explicava, no? Tota la part també periodística i d'ofici de Maupassant i de domini de la llengua. Jo també, hi ha un moment, diria que a Bola de Greix, o La Bola de Greix, que ara dèiem, no? Partint d'aquesta idea de la teoria del conte, de l'elipsi, dels detalls sobrers o els que no ho són, els que s'han de subratllar. És veritat que un conte més llarg o una novel·la, per dir-ho en aquest terme, també es pot permetre, no?, com en una novel·la llarga, més concessions. Però hi ha un moment, Mia, que el recordaràs perfectament, perquè un cop més, com deia, l'has escrit tu, i més a més la traducció és esplèndida, com tota la resta, on podia haver-s'ho ventilat, diguem-ne, atmosfèricament, mai més ben dit, perquè parla del clima, dient, no?, nevava, no?, un verb, una frase. I en canvi diu: una cortina de flocs blancs queia del cel cap a la terra mirallejant. Esborrava les formes, enfarinava les coses amb una escuma de glaç, i enmig del gran silenci de la ciutat calma i sepultada sota l'hivern, només se sentia aquell fregadís vaga, inefable i flotant de la neu que cau, més una sensació que no un soroll, una barreja d'àtoms lleugers que semblava complís l'espai i cobrís el món. Quina meravella, no?, poder-se regalar tot aquest paràgraf per dir nevava.
Sí, és així. Però inclús també inclús quan explica com arriben les tropes vençudes, aquell passatge és fantàstic, és dir, perquè arriben fets una desferra, però allà també surten els fatxendes, però els fatxendes vençuts. És fantàstic, en sap moltíssim. I té un sentit del ritme que fa que aquestes descripcions no es facin mai pesades. I sempre hi ha com un element recurrent, estilísticament, que fa aquestes enumeracions, i després ho esbandeix tot amb una sola frase lapidària que et deixa clavat, no?
Sí, és que hi ha aquesta, penso, idea de com accelera i atura el temps, no? Perquè a l'inici, sí, de molts contes és com parar una taula i de cop i volta doncs passa una manotada sobre la taula i potser s'acaba el conte, o canviem a una altra cosa, no? Mm-hmm. Per tant, penso que hi ha un domini increïble que a més et prepara molt bé pel que acabarà passant.
És cert, sí.
És a dir, perquè el que acabi passant tingui un efecte fulgurant, no? Mm-hmm. I també ara, sobre la idea del que acaba passant, no? Venia al cap, per exemple, en família... Mm-hmm. Clar, si ho pensem bé, hi ha aquesta idea de s'ha mort la sogra, no? I gairebé humor sobre la sogra, que és una cosa, entenc, com pràcticament universal.
Ja era literària, ell mateix.
Sí, no? Però com va explorant el dolor, per exemple, d'un personatge, el fill, bueno, el funcionari, sí, no? Sí. El fill de la sogra, el fill de la seva mare, clar, que com va explorant el seu dolor, com el va extremant, com la cosa circula en certs moments fins gairebé al grotesc, perquè després apareix, no? Sempre al costat del dolor tens la impressió que hi posa l'interès econòmic, no? I què hem de fer de la calaixera de l'àvia, i patatim, patatam, no? I com extrema tot això fins al final abrupte és increïble.
Mm-hmm.
T'agraeixo molt, l'Anna està fent esforços per no desvetllar el final.
Evitant.
Sí, aquí, això potser anirem una mica més allà. Jo he d'explicar que aquest conte el vaig llegir en veu alta. Tenia una persona, la meva dona, al costat, i veia que jo estava llegint, i ella diu, per què no el llegeixes en veu alta? I m'hi vaig posar pensant que potser estaríem 5 minuts, i el vaig anar llegint, i evidentment l'interès creixent de la història va fer que, i a més la facilitat de la llengua, o sigui, com saltaven les paraules quan llegeixes en veu alta, que no t'entrebanques en cap moment, perquè la traducció ho fa molt fàcil i ho fa molt, molt llegidor. I en realitat, quan llegeixes en veu alta, l'efecte de l'humor és enorme.
Sí,
rius. I la persona que l'escoltava, la meva dona, reia. I en un moment donat va dir... Bueno, no dic la frase perquè sí, la frase la desmunto.
Ara passarà això,
al final passarà això, i va passar. Però és igual, quan ho saps o quan ho intueixes, no desfàs gens la intriga, al contrari, justament el fet que hi hagis pensat fa que l'efecte sigui encara més gran i és molt divertit. I és un conte, evidentment, que també té una crítica ferotge a les convencions socials. Sobretot, i me'n recordo que hi ha un moment, bastant al principi, quan apareix la paraula síncope, que diu, habitualment té síncopes. I me'n recordo que vam aturar-nos i vam dir, exactament què és una síncope? És un desmai o és una cosa més greu? No? Perquè és important entendre què voldrà dir, què significarà.
En aquest conte el diagnòstic és molt important.
Sí, i que apareix aquest metge que ja t'ha avisat abans, que en realitat és un metge... una mica de 3 al quart. No?
Bueno, no és metge, és un cantamanyanes.
És un cantamanyanes,
es fa passar per metge.
Sí.
De fet, em feu pensar, amb La bola de greix, bueno, sabeu que va ser la novel·la que el va donar a conèixer, i, de fet, abans que l'escrivís, Maupassant acompanyava Flaubert, Zola i tota la colla, els acompanyava en les seves reunions, però cap d'ells sabia que ell escrivia, cap d'ells sospitava. Bueno, Flaubert sí, no? Perquè Maupassant havia intentat fer alguns versos i Flaubert li deia, bueno, doncs l'anava fent de coach, no? Però, de fet, La bola de greix va ser una sorpresa per tots. I tots van quedar parats que Maupassant fos capaç d'engendrar una cosa com Bola de greix. I Flaubert, que ho va veure poc abans de que es publiqués, o sigui que no va intervenir en absolut en la gènesi de la novel·la, va saludar aquesta novel·la com una obra mestra de composició, de comicitat i d'observació. I jo penso que aquesta definició que va fer Flaubert crec que es pot fer extensiva a totes les novel·les i a tots els contes de Maupassant, perquè és aquest el seu gran mèrit, no? Que sap ser dramàtic i còmic alhora i que sap aquest do per l'observació que té, per exemple, en família, com sap retratar la dona d'en Caravon, només amb 3 o 4 detalls de les còfies i de tot plegat, no? És absolutament fantàstic, no? Llavors, sí, és aquest art, no? De saber fer riure amb poca cosa.
Clar, i encara en família també crec que es dona una altra cosa que comentàvem abans, no? Aquesta idea que sembla que el conte va cap un... o la novel·la va cap una banda i va cap a una altra. I clar, dedica força estona a parlar del funcionari a Calçasses, no? I d'aquesta espècie de figura no ningú que espera eternament un ascens, no? I després passen altres coses. I a mi això, aquesta idea com dels personatges que són com ninots, als quals la realitat els passa per sobre, no? I que aquesta manera, dèieu, il·lusionista, no? Que ell diu, la realitat no, és il·lusionisme, jo crec que és com si ens ensenyés que la realitat i molts personatges de la realitat són de cartró pedra, no? I amb això hi posa la doble moral, la burgesia, els convencionalismes, no? I per tant aquí sí, la crítica sempre dispara cap amunt. Jo crec que per això també el sentim molt proper. Sempre hi ha algú per sota que és el personatge entranyable que salva, no? I en el cas, per exemple, sobretot en família, a mi se'm va disparar una connexió amb un llibre que un altre dia en aquest programa ja vaig esmentar, però que no m'hi vaig aturar, que és Ocells de fang, del Santiago Rossinyol, sí. Relats, que són, doncs, apareixen amb uns 20-30 anys de diferència. Però, per exemple, Ocells de fang, Rossinyol juga molt la idea tragicòmica i té també una colla de perfils de mediocres, fracassats, hi ha també, doncs, el comptable amargat a l'empresa o que no sap fer cap altra cosa que comptar per l'empresa, i que quan se li acaba la vida a l'empresa no sap què fer. És a dir, hi ha això, i alhora hi ha una crítica social, parlo ara de Rossinyol, lacerant amb això, amb el poder, amb la doble moral, no? I és curiós, perquè se'm va disparar una mica aquesta connexió, i a l'epíleg d'Ocells de fang, la mite que és a coberta diu que, malgrat que aquests contes de Rossinyol a l'època no van rebre unes crítiques extraordinàries, en algun moment se'l va comparar amb Montpassant. I em fa gràcia, perquè és com si hi veiessis un paral·lel i t'imaginessis que Rossinyol a París va ensumar alguna cosa d'aquest univers i d'aquesta manera també de mirar la realitat, de mirar els marges que té tan interessant Maupassant.
Que bo. Tu els havies lligat, Mia?
No, però és una cosa que tinc pendent, de veure l'efecte Maupassant en alguns autors modernistes catalans. És una cosa que me'n moro de ganes. És una cosa que vull estudiar, perquè hi és. Estic segura.
Sí, jo crec que sí, vull dir que, i a més, clar, per recorregut vital hi ha de ser, no?
Sí, pot ser. Perfectament, perquè, sí, per qüestions de cronologia es pot perfectament donar, i a més, Maupassant va tenir èxit en vida. Es van fer moltes reedicions als seus llibres, es va traduir molt aviat. Llavors va passar més tard, va triomfar potser una mica aquesta visió que van fer córrer un dels germans Goncourt, l'Edmond de Goncourt, que li tenia una tirria terrible a Maupassant, i llavors potser va quedar més relegat a això que potser mencionaves tu abans, David, els contes de fantasmes,
sí, d'horror,
sí, i és una mica, crec que és la visió que tenim actualment a Catalunya, no? Que ens havia quedat com l'autor de l'Orla, l'autor de contes de fantasmes, de bogeria, no?
Sent com són boníssims, també, eh?
Ah, sí, per suposar, l'Orla
cap tipus de...
Uf, l'Orla és boníssim, sí, i tant.
Per mi és un dels exemples de creació de climes més sensacionals mai escrits en narrativa breu.
Sí.
No és gens fàcil el que fa.
No, i a més és que és un conte que va molt més enllà del terror psicològic. En realitat està parlant de l'altre, no?, que també mencionaves.
Exacte.
I clar, està parlant de l'identitat, perquè és un dels problemes que més el preocupen, l'identitat, l'afiliació, les coses que no són el que semblen. Sí.
Clar, és que per mi, per exemple, amb Ocells de fang o ara amb La Casa Atelier i companyia, diem, tinc la mateixa impressió d'un sentit festiu a través del conte. Vull dir, un sentit festiu que fa que riguis amb els contes, que n'hi ha que són terribles en els dos, eh? És a dir, en la manera de fer, vull dir, aquest sentit de la tragicomèdia i de la crítica social implacable. Però vaja, Rossinyol mateix això té contes del bon policia, no ho sé, és a dir, té contes de personatges que ja veus que no se'n surten, però que t'acaben fent riure, no? I aquesta idea tan vitalista també crec que la comparteixen molt.
En riure agradolçament, que és el que passa moltes vegades, no?, les situacions que descriu. La Mia ara citava, per obrir més fronts que tenim aquí a la banda, l'empremta de Maupassant, que està per estudiar potser entre els autors modernistes catalans, on sí que no hi ha dubte, diria Xènia, és la tradició literària russa, que va deixar-hi també, no?, empremta, influència i fans, vaja, admiradors.
I tant, sí. De fet, jo he trobat per internet una llista d'obres de ficció en què surt Maupassant, i hi havia molts autors russos en aquesta llista. O sigui, surt amb algun conte de Txékhov, per exemple, que es diu El regne de les dones, surt un personatge que vol impressionar i seduir una dona, sobretot intel·lectualment al principi, i llavors per impressionar-la i seduir-la comença a parlar de Maupassant i vol demostrar que se l'ha llegit tot i se'l coneix profundament i que el sap apreciar com ningú.
Pues té feina, perquè m'ho arribar a escriure.
Però bueno, ja Chekhov dona a entendre que tot això és bluff, però la dona s'ho creu, no? A més, hi ha un passatge també molt divertit que diu, i llavors aquest senyor li va explicar l'argument d'una novel·la que en realitat ella ja havia llegit, però tal com li explicava encara semblava més interessant, més bonic i més complex. I està molt bé. I jo ara sobretot volia parlar d'un conte en particular d'Isaac Babel, que forma part d'un llibre que es diu Història del meu colomar, que està publicat a minúscula amb traducció de Miquel Cabal, i si no vaig errada aquí en aquest programa,
sí, sí,
no?
Parlar,
vam dedicar.
Ah, és veritat.
Sí, sí, jo aquell dia no hi era, però bé, és un llibre increïble, un recull de contes en què n'hi ha un que es diu precisament Guy de Maupassant. I és un conte molt curiós perquè sembla al principi que simplement sigui una història d'amor adúlter, en què Maupassant és simplement una excusa, perquè al principi de tot sabem que el protagonista, el narrador, és un jove sense diners que se li presenta l'ocasió de guanyar-se un sobresou corregint una traducció de Maupassant que fa una senyora rica però que no en sap gaire. I llavors hi ha una història d'amor amb aquesta senyora, però cap al final del conte t'adones que no, que el veritable protagonista del conte és Maupassant, i que la gran revelació en la vida d'aquest jove no és pas aquesta senyora, que segurament no és la primera ni serà l'última, sinó que és la gran passió de la vida d'aquesta senyora, que és l'obra de Maupassant. Ell descriu els 29 volums de Maupassant que ella té a casa, i al final del conte llegeix una biografia de Maupassant que el frapa per tot un seguit de coses que jo, la veritat, no sé si va ser així o si s'ho inventa. També t'ho volia preguntar.
Dispara. És que, de fet, el problema de Maupassant és, d'una banda, Maupassant, ell va tenir una vida molt intensa, però després el problema és la llegenda de Maupassant, que en gran part va contribuir a fer córrer aquest famós Edmond de Goncourt, que era una llengua viperina, una cosa terrible, que li tenia una tirria enorme perquè era un envejós, i sobretot envejós del seu èxit en literatura, del seu èxit amb les dones i amb el seu èxit a l'hora de ser rebut per l'alta societat. I llavors ell va contribuir moltíssim a fer córrer coses, però és que llavors tothom hi posava cullerada, i llavors la bola cada cop es anava fent més gran.
La bola de greix.
Perdona,
l'ha curit fàcil.
I llavors doncs tothom es va posar a escriure coses sobre Maupassant, fins i tot el seu propi criat, no?, que es deia François Tassard.
Que interessant.
Sí. I llavors també, qui més? La famosa Gitelle d'Estoc, que va ser una... que efectivament van ser amics, però van partir peres, perquè Maupassant el que aspirava era a ser lliure, i ella li venia amb exigències. I aquesta va inclús escriure un cahier d'amour on relatava amb unes falses cartes amoroses que no són certes. Algunes sí que s'han conservat, de cartes entre ella i Maupassant, però el problema és establir quines són certes i quines són falses. Inclús hi ha cartes que s'han escrit fent-les passar com de Maupassant a senyores, i que després s'ha descobert que són falses. Vull dir, és molt difícil fer una biografia fiable de Maupassant. La millor que hi ha en aquests moments és una de la Marlo Johnston, que és de 2000 i escaig, és força recent, però fins i tot fa poc se n'han publicat d'altres, una d'un tal Frédéric Martinez i un altre Patrick Balazowski, que tots dos abunden en coses que se sap ja que no són certes. O sigui, és terrible, és terrible.
Bueno, el que explica Babel és molt frapant, no?, perquè diu que pels 40 anys va tenir un intent de suïcidi, que es va tallar el coll, però que es va dessagnar, però no va morir, va quedar viu, però va quedar trastocat, el van tancar amb un manicomi, i allà es dedicava a anar de quatre grapes i menjar-se els seus propis excrements, unes coses tremendes.
Això que va passar és que, bueno, sí que és veritat que va, al final de la seva vida va acabar en un sanatori, el famós sanatori del doctor Blanche, i a aquest home no se li va acudir res més que anar a explicar coses a l'Edmond de Goncourt, i l'altre, doncs, les va fer córrer i les va exagerar, no? Llavors, s'ha de ser molt prudent amb aquestes coses. I crec que, en aquest sentit, tenim un avantatge a Catalunya, que és que tot això no ho sabem. no?
Sí, clar. No ho sabia.
Ni cal, és que és això. A França sí, i llavors el problema és això, que es projecta una ombra sobre l'obra que no ens interessa gens.
Clar.
I el
clar.
que ens interessa realment és el que va escriure la resta.
Per això recomano la falsa biografia de Savinio, que ell com a mínim juga narrativament i s'inventa una altra i tot això.
I en el conte de Babel parla de Maupassant amb una gran admiració i cita alguns contes que jo, per exemple, no coneixia, no tenia ni idea que existissin, com un conte que es diu Idili, sobre una dida que té el problema que té massa llet i sí. això li està creant un malestar terrible, i un jove sense feina, sense res, que té gana i que es troben en un tren, i llavors l'un soluciona el problema de l'altre perquè la dida té un excés de llet i el pobre noi té un excés de gana, i està descrit amb una cruesa, no? I també amb sentit de l'humor i amb tendresa, bueno, amb tota la barreja, totes aquestes coses que heu anat tots aquests elements que heu anat citant, i jo l'he llegit arran del conte de Babel i m'ha semblat increïble aquest conte, molt curt, però que ho diu tot.
No, deixa'm dir només que hem citat els contes de la Becada i que es troben en una edició recent, Edicions del Caràcter, amb la traducció de la Marta Marfany, i sobre el caràcter prolífic de Maupassant, només cal dir que una de les novetats, ara no sé dir si és de l'any passat o té un parell d'anys, és a Valdemar, en castellà. Son cuentos completos de terror, locura y muerte, en una edició de Mauro Armiño. No sé si, Mia, has tingut l'oportunitat de tenir-lo a les mans, de fullejar-lo. Són 900 pàgines.
És que, no, jo estic tan enfeinada llegint tot el que ha escrit Maupassant que no tinc temps, de veritat, perquè és que, d'una banda, els contes complerts amb l'edició francesa que tinc són més de 500 pàgines. La seva correspondència, bueno, no sé quantes pàgines són, però són enormes. Els articles, que ara n'ha sortit una edició crítica de l'Antònia Fonyí, no sé, potser deuen ser 700, és enorme. I encara em queda mirar-me el teatre, que ni tan sols he mirat, perquè Maupassant a sobre va escriure una mica de teatre, satíric, evidentment, però em va escriure, i també tinc moltes ganes de mirar-me'l.
La Pleiat està tot publicat, assumeixo, o no?
Això dels articles és recent, va sortir a Gagné. Hi ha una edició molt maca de l'Antònia Fonyí. I el que hi ha de Pleiada és l'edició de Forestier, i clar, és que han anat sortint coses que han anat sortint.
No dic, arrisca la Mia em dir que és una pregunta que no toca, però abans, Mia, que citaves l'Emile Zola, ell deia que la joia amagada, la gran meravella, l'obra insuperable de veritat i grandesa de Maupassant era Pierre et Jean.
És que, bueno, ara hauria de dir Touché. És el que tinc a l'ull de mira, Pierre et Jean. És magnífic. I és una novel·la que no sabria si qualificar de novel·la o de novel, perquè és molt, molt, molt curta, i és fantàstic la subtilitat amb què descriu com algú va sent alienat d'una banda la gelosia i de l'altra el tema de l'altre, perdó, no és gaire, el tema de l'altre, i és molt present també, el tema de l'alienació.
Sí, sí.
És fantàstic, és una novel·la fantàstica. És que també es coneixen molt poc, les novel·les, i també és per aquí on vull anar. També hi ha una novel·la que es diu Plus fort que la mort, i una altra que es diu Notre cœur, i aquest de Plus fort que la mort és Proust abans de Proust, però amb l'estil de Maupassant.
Mira, aquesta novel·la li agrada molt a Tolstoi, concretament, i complaure Tolstoi és gairebé impossible. Ja
imagina't, però esclar, és que t'imagina't, Proust abans de Proust, però no amb l'estil de Proust, amb l'estil de Maupassant, m'entens? Uh-huh. És a dir, aquesta agilitat, aquesta... Ja, és una bona novel·la. Année-là, je chantais pour la première fois. Le public ne me connaissait pas. Oh, quelle année, cette année-là.
Ja sé que és un anacronisme, però imaginar alguns personatges ballant, eh? Claude François, en lloc de ballar, en lloc de ballar aquestes polques. És bonic aquest... Bé, un dels finals dels contes, no? Aquesta unió que sigui la dansa i el ball. És realment això que dèiem de l'ambivalència entre, com ho deies, Anna, l'alegria festiva, no? O el plorar agradolçament, en fi, aquest tipus de dualitats que surten en, com a mínim, en les tres contes de la Casa Telier.
Bueno, per això abans al principi parlava del plaer de Max Ophuls, perquè és mostra molt bé això, aquesta alegria festiva del grup ballant, no? Hi ha moltes escenes de dansa i alhora hi ha una escena terrible que jo crec que una de les coses que ha passat a la història de Max Ophuls és per aquest pla on mostra un suïcidi, no? On es veu com se suïcida una noia i la manera d'ensenyar-ho és amb una mena de càmera directa que tu veus com la noia cau. Veus des dels ulls de la noia com es precipita en el buit, que és una imatge terrible, però alhora hi ha hagut allà una dansa i un ball constant d'una alegria i una vitalitat, que per això la pel·lícula es diu El plaer.
Digues, mira, perdona.
No, jo el que volia dir és que ara m'ho posava en safata, en Jordi, el fet de parlar, i ara sí que farem un anacronisme gros, eh? Però de parlar de l'aspecte cinematogràfic de Maupassant.
Clar.
Perquè segur que us ha passat que l'escena en què les dones van a dalt del carro i que van travessant els camps, hi ha moments que és absolutament cinematogràfic. Però en el volumet que publicarem aviat amb Club Editor, hi ha dos novel·les, una que és la dona d'en Paul i una altra que es diu L'història d'una dona de pagès, d'una noia de pagès. Hi ha escenes que és cinema pur. Jo necessitaria algun entès del cinema que em pogués explicar com algú que encara no coneix el cinema,
clar,
perquè Maupassant va morir el 93, el cinema crec que va ser 96...
Sí, sí. Que ara els treballadors no havien sortit de la fàbrica.
Sí, doncs com algú que encara no havia viscut el cinema podia prefigurar el llenguatge cinematogràfic? Hi ha un moment a la dona d'en Paul que hi ha algú que, diguem, cau a l'aigua, per dir-ho d'una manera, i hi ha un moment que es veuen que algú sent el soroll que cau a l'aigua i després es veuen unes bombolles que afloren allà en el lloc on ha caigut. Això és cinema. Això és cinema. O quan a la història d'una noia de pagès hi ha un moment que hi ha la protagonista que va errant pels camps de nit i la lluna està a l'horitzó enorme i atravessant la lluna i salta un conillet saltant, pim, pim, pim. Això és cinema, és Bugs Bunny, no sé. Llavors, suposo que això és aquesta agilitat de què parlàvem, no? D'aquesta agilitat d'estil.
Sí, i la capacitat de l'elipsi, no? Que tu has dit, ho has citat molt abans i molt bé abans, i és això, o sigui, que en el fons el cinema en gran part treballa amb elipsi.
És l'art de l'elipsi, el bon cinema, no?
Sí, sí. Clar, és que jo crec que hi ha com un sentit de, sí, de la rapidesa narrativa, no? Que lliga molt amb un guió de cinema, que pràcticament, i ara em feies pensar en com acaba La bola de greix. Al capdavall, tu t'imagines aquell final, no faré cap spoiler, però aquell final del cant de la Marsellesa i que algú canta dins d'un carro,
sí.
I te l'imagines, doncs, que la pel·li s'acaba amb el cant de la Marsellesa i van sortint els crèdits,
sí,
i vas veient
sí,
com el carro s'allunya,
no? I
sí,
fins
sí,
i tot amb un dron.
A mi em va fer pensar, veus, és que són associacions, és això, que per cert a la pel·lícula del Max Ophuls no van amb carro, sinó que van amb tren. És perquè està adaptada al d'això, però aquest final de la Marsellesa em va fer pensar en La nuit de Varenne de Torre Scola, on també hi ha bueno, també és una fabulació a partir de la fugida de Casanova i de Maria Antonieta, no? Justament La nit de Varenne, amb els marsellesos a encalçant-los, no?
Tu en tens alguna? Digues-me.
No, anava a dir que no sé si ara diré una atzagaiada o què, però em sembla molt que La diligència té molt a veure...
Te'n vas ja als clàssics, eh?
Sí, sí, té molt a veure
John Ford.
Sí, té molt a veure amb Bola de greix.
Pot ser.
Jo ho deixo anar.
Bueno, ara...
Aquí hi ha un estudi comparatiu interessant.
Aquí hi ha un altre estudi.
Ja anirem a Filmin, a veure si
Filmin hi ha la diligència. Perquè en el teu parer, Mia, quin és... Perquè sí que hi ha, ara n'has dit una indirecta d'adaptació o de referiment o el que sigui, però, per exemple, Bellamy crec que hi ha Què? Sí. 10 versions? És que no sé, no sé quantes s'han fet, no? Sí. N'hi ha alguna que recomanis enllà de Max Ophuls? No només a Bellamy, sinó del que... alguna que tu hagis vist. Mira, captura bé l'esperit d'aquesta història.
No, no m'atreveixo a fer, la veritat. No, perquè, esclar, estic tan captivada per l'univers de Maupassant que se'm fa difícil veure-ho transposat a un altre llenguatge que no sigui el literari. De moment no he aconseguit trobar res que reprodueixi aquest ambient, que em faci sentir el mateix, no?
Ah, també jo volia afegir, ara que dèiem de bola de bola de greix, d'una banda, clar, és un conte en què això que dèiem abans dels dobles sentits, hi ha un moment que això ja esclata, quan tota una colla, aquesta colla de burgesos, diguem-ne, volen... estan conspirant, de fet, diu, i van conspirar, no? I conspiren contra la prostituta. Clar... es detalla d'una banda tot l'argumentari que llancen per convèncer la prostituta pel que sigui, i en aquest argumentari el mateix autor hi ha un moment que se n'enriu home, sembla que ho estem plantejant d'una manera que és evident que la dona ha vingut al món a satisfer els impulsos sexuals d'algú altre, això d'una banda, i després hi ha moments que comença a dir la coalició va flaquejar. Quan la conspiració funciona, un dels personatges diu brindo pel nostre alliberament. És a dir, ara que estem anomenant les coses que va fer Maupassant abans d'altres, abans la letra, no? També jo, amb Bola de greix, i amb aquests burgesos tancats a un hostal, veies l'Àngel Exterminador, no? Clar. És a dir, tot els convencionalismes, i en aquest cas la submissió que ells mateixos accepten en un primer moment, malgrat oposar-se a l'invasor, la submissió de no poder sortir d'aquell hostal, no? I aquest conte molt especial, o aquesta novel·la, molt especialment a mi m'ha portat, i no sé què dirà la Xènia, però a mi m'ha portat a l'abric de Gogol, per la tragicomèdia. I aquí fem un viatge al revés, no? Gogol abans de Maupassant, en el sentit que l'abric comença com una història aparentment feliç, de superació de la misèria, i que acaba molt malament, no? Però hi ha, no sé, aquest contrast d'elements que no sé, Mia, si penses que ara posar a arrenglar, o Xènia, arrenglarà Gogol i Maupassant és molt, molt atzarós, però a mi m'hi ha fet pensar, la veritat.
Jo deixo la paraula a la Xènia. No és el meu tema.
No, tampoc. A veure, la literatura russa és de tothom, no és meva, és de tothom. Per tant, a mi em fa feliç sempre que us vingui al cap un gran conte rus, com pot ser l'Abric o qualsevol altre, doncs qualsevol associació d'idees en aquest sentit també em fa feliç. Jo penso que tots, almenys l'únic que se m'acut és que tots dos autors són... poden ser realistes entre cometes, com hem dit abans, però també realistes fantàstics, no? Aquesta capacitat de barrejar el realisme i allò fantàstic en un mateix relat o en relats diferents, o en tot cas tenir una imaginació molt bellugadissa en aquest sentit. Jo crec que és una cosa que tenen tant Maupassant com Gogol, però vaja, aquí qualsevol associació a mi em sembla fantàstic, vaja.
Sí, que bé. I després ja per tancar el Bola de greix, que potser Mia té a veure amb l'empatia que deies, la compassió, la manera com fa que el lector acabi abraçant, no?, aquest personatge, que és precisament descobrir que en el fons és ella qui el salva a tots, no? I que per tant percebem encara més, amb més dolor, la injustícia que es comet al final, no?
És clar, és que no podem parlar al final.
Sí, és difícil, diguem-ne, surfejar la història sense entrar en més detalls.
És que és un final apoteòsic, absolutament. Sí,
convidem qui no ho hagi fet encara a llegir La bola de greix, perquè fins i tot la gent que la té al cap o que l'ha llegida, no l'ha llegida la traducció extraordinària de Mia Terrades, i ara té l'ocasió de fer-ho en aquesta casa atelier, en la tercera de les novel·les que publica Club Editor.
Je ne sais pas si l'âne est de plus blonde, mais de plus belle, il n'en est pas pour moi. Elle est vraiment toute la joie du monde, ma vie commence dès que je la vois. Et je fais oh, et je fais ah, c'est si bon.
Ai, la Rosa sempre obre el micro una mica, un segon més tard, el Jordi Puntí el tenim aquí cantant i un
no.
I ballant fins
ballant,
i tot.
I sí, un gran moment. Mia Terrades, escolta'm, quina gustera, moltíssimes gràcies pel teu molt passar, que forma part d'una passió vital i literària i una dèria que t'agraïm, perquè si no no tindríem les obres d'ell traduïdes per tu, que a més veig que i celebrem que sigui una obra i una feina en continuïtat, no? Que ara tenim aquesta casa taller en família i la bola de greix, però en vindran més, en aquest cas a Club Editor, de manera que gràcies a debò, tot l'entusiasme és compartit per aquesta traducció.
Gràcies a vosaltres, perquè fa molt de goig que bueno, perquè és un projecte que ve de molt, 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 molt lluny i fa molt de goig que per fi es concreti i que a més la resta de gent en pugui gaudir.
Sí,
per tant, és fantàstic.
Doncs que en gaudeixin, que en gaudirem més dels teus Maupassant i que en vinguin molts més. Gràcies a la bo, fins una altra, que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi bé, Jordi.
Fins aviat.
Fins aviat, Xènia,
fins aviat.
Anna, el Beltran, en Rosa Silloé, Dolors Joanola, Yves Montand.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
De pouvoir l'embrasser et puis de recommencer à la moindre occasion. C'est bon. De jouer du piano tout le long de son dos, tandis que nous dansons, c'est inouï ce qu'elle a pour séduire, sans parler de ce que je ne peux pas dire. C'est si bon quand je la tiens dans mes bras, de me dire que tout ça, c'est à moi pour de bon. C'est si bon. Et si nous nous aimons, cherchez pas la raison. C'est parce que c'est si bon. C'est parce que c'est si bon. C'est parce que c'est trop bon.